A Ràdio Maricel, a cel obert.
Vinga, doncs deixem aquests bons consells que ens acaba d'oferir la Sandra Clark en aquest espai de la UMIC, acostant-nos al punt de 11:45 del matí, i anem a la sala de vaixells. Per què? Doncs perquè com a espai recuperat d'exposicions, tal i com ens va informar fa uns dies des de Museus de Sitges, ahir precisament la Carola va poder assistir a la presentació d'una exposició que es podrà veure al llarg de l'estiu fins a finals del mes de setembre. Es tracta d'una exposició que es diu La figura emmarcada i que, vaja, és una mostra amb obres de la col·lecció Casa Coberta Marsans. Carola, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Pitu.
Quatre pinzellades.
Vinga, molt ràpidament, perquè ara qui escoltaran és l'Ignasi Domènech, cap de col·leccions de Museus de Sitges, i l'Horacio Perecita, que és un expert en marcs.
Però un expert molt expert.
Però un expert molt expert. Sí. De fet, el màxim expert en l'estat espanyol d'aquesta matèria. És un plaer escoltar-lo.
Marcs, Marcos.
Sí, marcs, els marcs dels quadres, sí, sí. Diem allà, el que emmarca l'obra artística.
Dit, sí, sí.
Exacte, el que emmarca l'obra artística. Ell és un expert en això, és qui ha emmarcat les obres d'aquesta exposició, que fan com un recorregut al llarg dels 700 anys de la història de l'art catalana. Per tant, veiem pintures de tot tipus, però la gràcia d'aquesta exposició no és tant l'obra artística, que com bé deies formen part totes de la col·lecció Casa Coberta Marsans, sinó el marc i la relació i el diàleg, d'alguna manera així ho explicava ell, Horacio Perecita, entre el marc i l'obra artística. És un plaer escoltar-lo, és un apassionat d'allò que fa, i m'hagués quedat amb ell una hora.
Ho dèiem ahir, Carola, què millor que poder escoltar el que explica una persona que ho explica precisament amb aquest punt de passió, no?
Sí, sí, sí. A més, parlava del marc, que és veritat que el marc dels quadres és el gran oblidat, perquè tu què fas d'un marc de...
Tampoc t'hi fixes massa.
No, i de fet, al llarg de la història els marcs es llançaven, és a dir, el que guardes és l'obra artística, la pintura, i el marc de fotos es tira. De fet, ell aconsegueix marc de fotos, ho expliquen en la conversa que escoltaran, els aconsegueix en mercats d'antiguitats, en fi, ara ja s'ha fet un nom i tothom el coneix i el truquen, no? Uh-huh. Però diguem que el marc no s'ha considerat una obra en si, però té molta importància. I de fet, la frase final que diu a mi em sembla vital. Així que els deixem això amb Ignasi Domènech, cap de col·leccions de Museus de Sitges, presentant l'exposició, i amb Horacio Pérez Ita, expert en marcs.
I bé, que és una exposició que neix amb la voluntat de generar un discurs, podríem dir, una mica trencador en aquest sentit, que és la idea de donar molta importància no solament a les obres pictòriques, sinó al marc, al paper del marc com un element fonamental en aquesta col·lecció, que com a marca d'excel·lència té un conjunt, una col·lecció de marcs molt important. Heu de tenir present que en els últims, jo diria, 15-20 anys probablement, això ens ho dirà millor l'Horacio, el tema del marc és un tema rellevant. Museus com el Museu del Louvre li dediquen sales, per què? Perquè és un tipus de moble que té un llenguatge igual que qualsevol altre tipus de moble, que transmet l'estètica, les formes, les morfologies de cada època. Alguns col·leccionistes, com és el cas de la col·lecció Casa Coberta Marsans, el que fa és posar l'accent en la importància del marc i jugant amb aquesta, diguéssim, podríem dir, de posar al mateix nivell la qualitat de l'obra amb la qualitat del marc. Vol dir que el col·leccionista, com una manera d'apropiació, de fer-se més seva, l'obra que acaba d'adquirir, el vesteix amb la manera que ell decideix, buscant alguna cosa que funcioni, que treballi perfectament amb la pintura, etc. No? Bé, aquesta exposició és una exposició que fa un petit recorregut des de la pintura, podríem dir, hispanoflamenca, o la pintura de finals del segle XIV, italogòtica, hispanoflamenca, fins a arribar al principi del segle XX, amb pintors passant des del gòtic, el renaixement, el barroc i l'art d'entre segles, de finals del XIX, principis del XX. D'acord? Bé, hem comptat amb l'ajuda inestimable de l'Horacio Perecita, aquesta persona que, bé, és l'emmarcador
aquesta persona.
Aquesta persona que és l'emmarcador, diguéssim, amb més coneixement d'aquest país i que està, que treballa per col·leccions públiques i privades. Ell és el responsable de l'emmarcament, per exemple, d'aquesta obra que es parla tant ara, d'aquest Caravaggio que està exposat al Prado momentàniament, bé, aquest senyor, persona, li ha buscat, l'ha vestit. Bé, nosaltres el que hem fet és això, juntament amb la Nàdia i ell, doncs això, escollir aquest recorregut per aquesta història de l'art i escollir dintre de la col·lecció uns marcs significatius del segle XVI i XVII, que molts d'ells són epigràfics, tenen inscripcions, etc., i que tenen un nivell, realment, a nivell de conservació, molt important. Parlàvem ara de la dificultat realment de trobar aquest tipus de moble, aquest tipus d'objecte, perquè penseu que si tenim marcs sense pintura per poder col·leccionar, vol dir que les pintures que acollien, un cop va passar la moda de l'estètica, del marc, el d'allò, el marc es llançava, el més normal és que anigués a la fonés a la manera d'escalfar-se en aquell moment, sí, que no era el gas natural, sinó que era el foc, anés a cremar-se. El fet de que es conservin ja és molt, i el fet de que es conservin i a més es trobin i a més es facin treballar amb la pintura, bé, és un exercici extraordinari. Sí o sí?
Sí.
A veus?
Volia fer incidència amb això que aquesta símil que ha fet a l'Ignasi del marc i el vestit. Això de, és molt interessant, i de fet la col·lecció, el leitmotiv té a veure amb una amb un assaig que va escriure l'Ortega y Gasset als anys 20, any 21, fa 100 anys, que amb un dels que es titula Meditación del marco, i feia doncs al·lusió a la relació que poden tenir el marc i l'obra, i això ho desenvoluparem més tard, però deia una cosa molt maca, que deia, una pintura sense marc dona l'aspecte, l'aspecte d'un home expoliat, un home nu. Aquí, amb aquesta exposició, que s'ha triat específicament part de l'obra de la col·lecció que s'ha coberta, que a més és molt més extensa, però hem triat quadres que tenen a veure amb figures. I tornant al símil aquest de que si la pintura representa una figura, posar-li un marc d'alguna manera també és vestir-la. I hem, amb tots aquests anys que s'ha anat conformant la col·lecció, cada vegada que s'adquiria un quadre que era una figura, ja sigui una figura doncs religiosa dins de tot aquest espectre i iconogràfic de la pintura religiosa, els sants, les verges, en fi, els retrats o els personatges típics i fins i tot els anònims, sempre procuràvem concentrar-nos en com era aquella persona o aquelles persones que sortien representades dins de la pintura. I el marc, elles d'alguna manera ens demanàvem, ens feien saber quin marc volien lluir d'alguna manera. Penso que apropar-se a l'art per aquesta tangent que té a veure només amb el seu perímetre i que ha estat, sí que ha sigut un moble important, però si més no, estar al costat del que era el punt diguem, extrem i més brillant de la manifestació artística com a tal, feien que el marc desaparegués, que és la seva funció, desaparèixer d'alguna manera amb el moment que nosaltres partim la nostra mirada a el que és la pintura. Ha de desaparèixer, però alhora està al costat, presentar-la, de manera que és un equilibri, és un objecte tan humil i alhora tan clau, és clau per entendre amb tot el seu, com dir-ho, amb tota la seva intensitat, qualsevol imatge, i estic parlant d'imatges, no només de quadros, d'imatges en concret. Passem el 60% de la nostra vigília, per dir-ho així, del temps que estem desperts, mirant una cosa que està emmarcada, que és quadradeta, la pantalla d'un mòbil, d'un ordenador, de la televisió, de tot. I és una cosa que és una necessitat fisiològica, per dir-ho així. Nosaltres hem donat un, com dir-ho, estem fent una cosa que m'atreveixo a dir que tan específicament no s'havia fet mai en cap museu. Sí que al Louvre havien fet una exposició de Marx, al Prado l'han estat fent durant aquest any, i museus importants, al Metropolitan des de fa molts anys, però tan específicament la relació entre pintura i Marx, que semblen indivisibles, un quadre és fonamentalment una pintura, que és molt important, però no es pot anomenar quadre si no porta un Marx. Llavors sí que és un quadre, per dir-ho així. Genèricament, no sé què més dir, perquè la veritat és que podria estar parlant aquí tot el matí i després de la tarda, de manera que millor prou, i és el...
No,
una mica
escolta,
és això.
Bé, la idea,
la idea, no?
La filosofia de l'exposició és aquesta que ha explicat també l'Horacio, no? Bueno. I una mica això, el que fem és ensenyar aquest recorregut que podeu veure des de pintura gòtica en la que és com la prehistòria del Marx.
Efectivament.
La prehistòria del Marx, és a dir, bé, aquí no hi ha Marx perquè la pròpia pintura és el Marx. Fins que la pintura, fins que el Marx se'n va. S'allibera.
Són Marx concebuts des d'un punt de vista molt arquitectural, per dir-ho així. Aquests perquè són específicament gòtics, però també hi ha els clàssics que envers d'aquests arcs polilobulats o... aquest que és el clàssic gòtic després es simplifica molt més amb Marx, que no deixen de ser quatre fustes ensamblades per als seus extrems amb angle de 90 graus, i a partir d'aquí es discriminem el que és l'espai creatiu, l'obra d'art. Aquest quadre és fantàstic. L'altre dia ho estava mirant, llàstima que no hi sigui, però veurem que sent una escena tan trista, tots ells estan com amb un mig somriure. No és un moment de patiment. Per què ho representa així? I estan plorant, I potser la clau ens la dona el Marc, que diu, en llatí, i conya, a veure que me'n recordi, especiosus forma prae filis hominum. Li estan dient que no hi havia un home més fermós, més vell, més maco, més que ell, a més amb un estat de patiment. I és per això que són feliços. Bueno, m'ha caigut aquí aquest marc, però si voleu podem començar un i altre, i està aquí fins les 12.
Sí, no, podem, ja. Clar, és que aquí, això sí,
perdona,
pot ser molt...
Però m'enrotllo, m'enrotllo.
Que va,
no sóc gaire ordenat.
Aquest primer, bueno, el tema aquest els marcs epigràfics que tenen per mi un sentit increïble, el fet de que la literatura raptada de la Bíblia, no?
de
les escriptures, d'aquest marc buscat i trobat, buscat
sí,
i trobat, acaba encaixant amb el missatge de la peça. Això es dona en l'última, la següent, per exemple, és un quadre en el que de l'origen del marc tipus caseta, és un tipus de marc que direu, home, d'aquests marcs n'hem vist molts. Això serà el marc, a partir d'ara serà aquesta forma de la següent, que és la següent pintura, però aquest seria un dels de l'origen, l'origen del marc,
el marc més bàsic. Després ens n'anem a també, però i torno a no podia anar amb un altre marc que no fos tan, d'alguna manera, trist com és la imatge d'un home que li han fotut una pallissa. Té quelcom de... O com aquest, més trist encara. I aquí ja veiem, perquè això és 16, però això ja el 17 ja comencem a veure el barroc, que i no deixa de ser també un marc molt auster, amb aquest missatge tan maco que diu...
No hay cosa que más despierte que dormir sobre la muerte. Jo proposo que ens ho tatuem, perquè realment és un tatu absolutament, és una frase brutal, més barroca impossible, com més barroca impossible aquesta clavera amb les dues tíbies que expressen aquesta religiositat d'aquest moment, aquest memento mori, sí, però recorda que moriràs. I amb aquesta inscripció...
I
estigues despert perquè...
Perquè si no...
Sí, sí.
I després hi ha un, a l'extrem oposat, que sent trist, hi ha
veiem aquests marcs del barroc esclatant de l'or, la talla, amb una peça, amb un estat miraculós, com el marc. Aquí us adoneu un marc més gran, de la mateixa tipologia, amb les mateixes fulles, i també aquí els està calat, però és de color vermell, aquí de color negre. Mireu l'ombra, que també es veu com això està com foradat. I són marcs equivalents al clàssic marc espanyol del XVII, el siglo, el gran siglo de oro de la pintura espanyola. I, per suposat, aquests marcs són peces que són molt apreciades internacionalment.
Molt, com
has dit. Que són molt valorades.
Molt valorades.
I he de dir que si us adoneu, aquest és un or més lluent, sí. I aquest és més mate, senzillament perquè aquest està més brut. La puresa de la col·lecció del senyor Casacobert ha sigut un leitmotiv, per dir-ho així. Les mínimes intervencions, tot que sigui, i aquest sí que es pot dir amb la llengua vernàcula dels antiquaris, un marco puro, puro com una manzana. És això, una mica. I aquí estàvem parlant també d'un altre marc epigràfic més complexa, que és una escena de la passió, òbviament, però ve a dir com corpus mei, vaig donar el meu cor, el meu cos, perquè li donessin una percutientibus, li fotessin, li golpeassin, m'empallisquessin les galtes. Més, no vaig girar la cara, no aparté mi cara, de los que m'insultaven i escopien. I llavors, és un altre... Exactament. D'alguna manera és molt maco perquè està dient-nos el que està passant aquest pobre home, però amb una altra capa de significat. És a dir, ja no fa servir la imatge, sinó el que es diu la literatura. Això també és un fragment de les escritures. Hi ha uns altres, un parell més, que ja no són texts d'aquests religiosos, sinó que identifiquen el propietari del quadre. Exactament.
Perquè fixeu vos Isaías 50.
No? Sí, de l'Isaías.
La idea com encaixa, no? com has fet encaixar això, perquè clar, la pintura té aquesta mida i el marc té aquesta, i senzillament amb aquest petit llistó,
sí, entremarc.
L'entremarc mínim s'ajusta a la peça. Perquè clar, evidentment, no cal dir que aquestes peces, quan es troben, no es manipulen, no es tallen, no és d'allò, perquè realment seria com tallar una pintura, no?
Perquè, Horacio, on els trobes, aquests marcs?
Aquests marcs, jo estic molt en contacte amb això. Hi ha un mercat, òbviament el mercat de les antiguitats, i ja tothom em coneix, porto 30 anys fent-ho més, ja em coneix la gent i em diu, escolta, que pot haver un marc. No tots són marcs d'aquests de, com diríem, aquesta expressió, de copete. És a dir, hi ha marcs que són molt més humils, però moltes vegades te n'adones de que si el diàleg entre pintura i marc funciona, no cal que siguin marcs d'aquests excel·lents, sinó moltes vegades, com aquell exemple, el Sant Onofre, que és una imatge i és una motllura pràcticament antiga, en aquest cas italiana, que té a veure també amb la localització. Hem de dir que els marcs han estat triats seguint un rigorós criteri cronològic. És a dir, quan es feia aquesta petita pietat meravellosa d'una dona amb el seu fill que se'l troba mort, s'estava fent aquest
marc.
Contemporanis, coetanis, efectivament. De fet, Alonso Cano, que era arquitecte també, i havia fet dissenys a propòsit de les talles, de les escultures, de les portes, de les façanes, tot això es va com dir-ho així, aquestes fulles es van ràpidament anomenar canesques, per descriure una mica quina tipologia eren, que hi ha moltes, del segle XVI hi ha unes que veureu que són menys naturalistes, tot un naturalista que es poden considerar aquestes també. Estem parlant del barroc, d'acord?
És a dir, en origen,
sí,
aquesta pintura hagués pogut dur perfectament aquest marc.
Sí, sí, efectivament. I és això. És més, hi ha ocasions, ja s'han trobat quadres amb els seus marcs originals, però això és molt remot,
pocs,
no? Molt pocs, perquè el marc ha sigut un objecte que, clar, estar al costat de la pintura, bueno, era com, ja està vell aquest vestit, en posaré un altre de nou, i a més que estigui més a la moda. Per exemple, la Frick Collection de Nova York té tots marcs, la pintura espanyola, tots porten marcs francesos del 18. Queden bé, però ja no estem parlant d'un marc extemporani, per dir-ho d'alguna manera. I hi ha molts altres exemples que fins i tot un quadre que veurem perquè això, què és, efectivament? Ara que estic... Faig el recorregut?
Sí,
em puc entrar? Sí?
L'estem
fent? És que ja calla que això varia després. Però bueno, ja està bé. Vull dir, la podem fer ara, però mireu, un dels meus quadres favorits que és aquest Solana, el retrat d'un torero, un tio maco, era sabater, li van posar el pseudònim de El Lechuga, que és com es titula el quadre, i és un quadre que també està posat en un marc coetani, contemporani, i alhora inspirat en el que eren los burladeros de les plazas de toro, els taulons d'allò, sabeu, quan un es posa que ve el toro i es posa allà, doncs una mica és aquesta, un tio que va ser, és una història molt maca, perquè està així representat amb aquesta actitud d'heroi, però alhora el van triar com de suplent d'un torero que es va lesionar o no sé què i no va poder sortir a la plaça aquell dia i li van agafar de suplent. La seva dona, a corre-cuita, en dos dies li va fer aquest traje de torero de color verd, i és per això que era una excentricitat en aquell moment, lechuga, perquè el tio li va sortir molt malament el dia del seu debut. De fet, va ser el seu debut i el final de la seva carrera com torero seriós, per covard, qui ho sap. I després va passar tota la seva vida fent allò, com es diuen, les charlotades, que eren aquelles representacions així de la toreria més còmica, bufa fins i tot, i d'alguna manera representar-ho així, donar-li aquesta dignitat a un tio que va ser ni tan sols una mitjania, sinó un pobre home que va tenir un fracàs estrepitós amb allò que era el seu ideal, i de cop i volta es troba que s'ha acabat el món dels toros per ell, i em fa gràcia representar un desgraciat com si, que de fet és el Quijote també, és aquest esperit tràgic de la vida que duim algunes persones a sobre, aquest, un altre exemple també molt simpàtic, un angle de Camarasa. Sí, un palco, la llotja, la francès. Doncs aquest és molt curiós perquè el marc, aquest no és contemporani de l'obra. És un marc francès, d'estil Lluís XIII, de finals del XVII, que, és francès, el quadre es va pintar a París, i aquest marc podia molt bé haver estat penjat amb el palco, amb el... com es diu?
Sí,
la loge del mateix teatre. Té gràcia aquesta connexió amb aquesta devoció que tenien Camarasa i tots els pintors de la seva època amb anar a París, de finalment poder veure el seu quadret posat en un marc del segle XVII francès, de l'estil Lluís XIII, que a més després podríem parlar molt dels colors, dels marcs, que és un factor molt important en quant a la clau de que pugui mantenir com a mínim una connexió de llum i cromàtica, sobretot. Aquesta dona meravellosa, però efectivament infeliç. Malalta. Sembla, no? Pobrissona, però rient. És curiós com el color del vol d'aquesta motllura, aquest sí que és contemporani, és que és una cosa del 1900, el canvi de segle, una motllura estàndard, com el color de l'or, el color del vol és una mena bueno, d'argilla, es diu així en català, arcilla, bueno, argila, no?
Argila,
que té el mateix color que jo, que més es sorprèn de la cara d'aquesta dona, si us adoneu, tenen com el mateix color, una mica rosa i alhora també groguenc, d'efectivament una persona tísica o el que fos, però. I en canvi, aquí també, novament, el color, aquests verds, aquest no és un marc coetani tampoc, això és un marc del 17. Això és molt, molt interessant. Molts pintors dels finals del 19, principis del 20, Picasso mateix, de cop i volta li van començar a donar molta importància als marcs i fins i tot compraven marcs cessantes, que diu l'Ortega, marcs que no duien pintura, anaven al mercat de les Puses, on fos, i compraven marcs, i a partir d'aquest, del marc que havien comprat, feien la pintura. I triaven fins i tot els colors. Al Museu Picasso hi ha 3, 4 o 5 exemples claríssims d'això. El Miró feia el mateix. El Dalí feia el mateix. Per parlar dels que tenim més a prop. I el Rossinyol, però és que això volia dir una mica més endavant, perquè hi ha que dir que el marc antic més important que hi ha penjat en cap museu o en cap col·lecció vesteix un jardí del Rossinyol. Està penjat al Reina Sofia, i és un marc del epigràfic també, molt curiós, però alhora també herreriano es diu, com un disseny molt proper a totes les motllures que va dissenyar, doncs, el Juan de Herrera, com el Alonso Cano, que són els marcs canescos. El Juan de Herrera, que va ser l'arquitecte de l'Escorial, és el que va d'alguna manera parir una mena d'estètica molt proper, i per això es diuen herrerianos aquells marcs. Aquest no ho és, aquest és un marc del 17, clàssic espanyol, recordeu això, decorats a les cantonades i als centres, normalment, fins i tot aquí podríem establir una connexió, veieu? Això i això, que és equivalent al centre. És a dir, però ha desenvolupat la talla per tota la motllura, tot el fris, i per això que es perd una mica aquesta connexió entre cantonades i centres, que alhora fan que aquest disseny sigui divergent, per dir-ho així, però alhora centrífug. Centípedo i centrífugo. Perquè, i marca aquestes dues línies de la composició, que és una creu i una aspa, d'alguna manera. I aquí digues.
Puc fer una pregunta?
Sí.
Tenint en compte que el que estàs explicant, que la funció del marc, pel que he entès, és mirar d'enaltir l'obra, no?
Sí,
l'obra artística,
d'alguna manera.
I que busques d'alguna manera,
sí,
doncs, aquest diàleg, trobar aquest diàleg entre l'obra artística i el marc, que també entès com una obra. No sé si també es pot donar el cas invers, a dir, que un marc es carregui una obra. O no.
Absolutament. És una cosa molt... És a partir d'aquest pressupost, el fet de l'hora de triar un marc, com moltes vegades te n'adones que està, no entra en connexió. Podria explicar un exemple que va ser molt... És significatiu, i és d'un client que tenia, un Antoñito López, un Antonio López, el pintor hiperrealista. I era un quadre molt interessant, perquè il·lustrava la figura d'un nen, un nadó, que estava mirant a l'espectador des del seu bressol. El quadre, que era un quadre molt important, ell va voler posar-li un marc molt important, i li va posar un marc solemne, negre, ben ample. Veurem un exemple aquí darrere d'un marc semblant. I de cop i volta el nen semblava que s'havia mort de morte súbita. T'ho juro, era un marc luctuós. I era un marc boníssim, de manera que no, però es carregava la pintura. En canvi, el vam substituir, el que deia abans, a propòsit de que no tots els marcs tenen que ser d'alta qualitat. I de vegades li vam posar un marc que semblava reproduir, o semblava reproduir les fustes del bressol, i de cop i volta el nen cobrava vida, vivificava, i et quedava mirant com... Era molt curiós. Pot semblar una bajanada el que estic dient, però recordeu que subliminalment estem rebent senyals contínuament. I pot semblar que no, però incideix amb el conjunt del significat d'una peça. És millor que no porti marc moltes vegades, un quadre.
La importància del marc en una obra d'art, en aquest cas en un quadre, i aquesta explicació apassionada que va fer ahir el senyor Horacio Pérez Ita, expert allà on els hi hagi, sobre aquesta qüestió dels marcs a l'estat espanyol. Bé, doncs, sàpiguen que a la sala de vaixells del Palau Maricel, des d'ahir, hi ha aquesta exposició que es diu La figura emmarcada, amb aquesta mostra pictòrica que passa doncs, pel gòtic i el barroc i pel període entre guerres amb quadres d'aquesta col·lecció Casa Coberta Marsans, que es podrà veure fins al proper 30 de setembre. Per tant, per endavant, aquests dos mesos llargs per poder gaudir d'aquesta exposició a la Sala de Vaixells. Bé, doncs amb això gairebé arribem a les 12 del migdia. Per endavant, aquest cap de setmana carregat d'actes i activitats. Aquesta tarda a les 6, recordin, arriben els 6 poetes que participaran en aquesta 17a edició de la Festa de la Poesia Sitges. Aquesta festa que s'allargarà fins diumenge, quan els poetes i aquells que ho desitgin acompanyaran en aquesta visita més particular en una casa sitgetana, tal com ens comentaven ahir i en parlaven en Joan Duran i la Cèlia Sánchez Mústic. I és cap de setmana també de la Festa de les Cares Noves, aquesta nit correfoc. Diumenge, ja ho saben també, la Festa Major de Camp d'Àsens a partir de 8:45 a la Capella de Camp d'Àsens amb aquesta missa que encetarà ja tots i cadascun dels actes, els més folclòrics, ja ho saben, amb la presència del Ball de Bastons i enguany també amb la presència del Ball de Gitanes de l'Agrupació de Balls Populars. I amb això, doncs, ja tanquem aquesta primera setmana del mes de juliol. A les portes d'aquest cap de setmana nosaltres farem petit descans, I tornarem dilluns, com sempre, a partir de les 9 del matí en una nova edició de la Cel Obert. Per tant, que s'ho passin bé, que gaudeixin. Tornem dilluns. Adéu-siau.